Mira, avui t'explico que ens ha deixat que ha mort la persona amb més edat que havia al món. És una monja francesa, que es deia Lucille, i tenia 118 anys. Amb aquesta mort, ara és una catalana la que assumeix el títol de la persona més anciana de tot el món, perquè actualment té 115 anys. I sé que habitualment començo amb un dia mundial. Vols un dia mundial? Doncs mira, avui és el dia mundial de fer-se un selfie als museus, avui. Fiques un quadre de fons, tu al davant, i et fas el selfie. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana, dimecres, 18 de gener del 2023, Setmana dels Barbuts, ahir Sant Antoni. A priori, ens diuen la setmana més freda de l'any, o almenys la tradició popular així ho deia, o una de les més fredes de l'any. De moment no està defraudant. Hores d'ara, amb 6 graus a la ciutat de Lleida. Ahir van caure 7 litres de pluja a la ciutat de Lleida. Però és que hores d'ara, per exemple, a 2.500 metres, a Baqueira estan a 13 sota 0. També a Cerler, 13 sota 0. A Portainé, també al punt dels 2.400 metres, a 12 sota 0. A la Seu d'Urgell, 4 sota 0. A Viella, amb 10 centímetres de neu, a 3 sota 0. Al Pont de Suert, a 5 sota 0. O sigui que ja ho veieu, Pirineu i Prepirineu, la major part sota 0, i espera que segueixen dient-nos que seguiran baixant les temperatures, que potser ara ens agafa de sorpresa, però que segurament, mira, divendres tornarem a parlar amb l'Armando Álvarez, però segurament de mitjana són les temperatures que tocarien en un període com aquest. Tot seguit parlarem d'aquesta previsió meteorològica, ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui és dimecres, estem a la meitat de la setmana, per tant, ens visitarà el Cosme García amb la seva entrevista Cosmepolita, on ja saps que coneixem una persona. També, abans d'arribar a la una, parlarem de llibres. Tres propostes que ens fa l'Anabel Ramos, que és la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida i que és la persona que condueix la Llibrera't, aquest espai setmanal en el que et proposem tres lectures, tres llibres, tres propostes, eh? Després cadascú fins on arribi. Amb tot això ens plantarem a la una, a partir de la una, les noves tecnologies que arriben de la mà del Jaume Sitjar i del David Casero. L'espai l'anomenem l'InfoCope Lleida. I a partir de dos quarts de dues, amb veu de dona, ja saps, la nostra tertúlia de l'actualitat, on parlem del que passa, del dia a dia, però sota el punt de vista d'una dona. Que, per cert, pots intervindre sempre que vulguis. Només cal que m'envies un missatge de veu o de text al nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180. 664-526-180. Per dir-me, escolta, el temps que fa, on et trobes, per exemple, o de quin tema t'agradaria que parléssim avui a la tertúlia amb veu de dona, el que tu vulguis, eh? 664-526-180. Ara sí, ja marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, ens espera allí el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï l'ambient fresc amb temperatures màximes avui que rondaran els 10 graus a Balaguer, els 9 a Lleida, capital i a Tàrrega, el grau positiu a la Seu d'Urgell i la màxima es quedarà sobre els 2 graus sota 0 a Viella. Ambient fresc amb nevades al Pirineu, sobretot a últimes hores, amb nevades que podran acumular més de 10 centímetres de neu a qualsevol cota, mentre que si parlem del vent continuarà de l'oest i del nord-oest més intens a zones del Pirineu, mentre que la resta no es descarten alguns intervals moderats. Si mirem a la jornada de demà dijous, continuarà nevant a zones del Pirineu, es podran acumular més de 10 o 15 centímetres de neu, tot i que la cota de neu pujarà sobre uns 800 o 1.000 metres, mentre que la resta seguirem amb intervals de nuvolats i amb vent fresc, amb màximes de 10 graus a Balaguer demà, de 9 a Lleida capital, de 3 a la Seu d'Urgell, i la màxima també serà de 3 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Recordeu que sempre s'ha de tenir molta cura a la xarxa viària quan agafem el vehicle, però que si les condicions són adverses encara una mica més. 12:25 minuts, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de... de coses que cauen del cel. Que normalment hem de parlar de pluja o de neu, però que en aquest cas és diners. I diners que cauen a Anglesola. De fet, 1 milió d'euros. Ha resultat agraciat o premiat una butlleta a l'Euromillones amb aquesta quantitat. 1 milió d'euros que cauen a Anglesola. Per tant, ben... escolta, enhorabona a la persona que... doncs que va fer aquest Euromillones. Més coses que cauen del cel. La neu, o la pluja, o la pedra, que és que hi ha hagut de tot aquesta, ahir a la tarda, vespre i aquesta nit. De fet, aquesta primera nevada de l'hivern, ja també el que ha fet és animar les reserves turístiques al Pirineu. Les borrasques Gerard i Fien havien deixat fins ahir gruixos de gairebé mig metre a segons quins llocs, mentre que les estacions d'esquí doncs, segueixen treballant per obrir més pistes, perquè aquestes darreres precipitacions doncs, han fet que s'acumulin gruixos una mica més grans. S'han de consolidar amb les màquines trepitjaneu, i en aquest sentit el president de la Federació d'Hostaleria, Josep Castellarnau, ha explicat que en zones com l'entorn de Baqueira han començat a notar un augment de reserves i ha assenyalat que les proximitats d'Espot també compten amb bona ocupació per aquests dies, tot i que en aquest cas incideix la celebració del Mundial d'Esquí Paralímpic. Les precipitacions han deixat més de 28 centímetres de neu a Sasseua, a Isil, 18 a Baguergue, 15 a Esterri de Neu. A la tarda la neu va arribar a les Garrigues. Aquestes nevades han provocat que les estacions d'esquí estiguin treballant a tot ritme per obrir més pistes. Baqueira preveu tenir disponibilitat de tot el domini el cap de setmana després d'acumular més de 40 centímetres de neu nova. A Espot, Portainer, Boí i Taüll, el temporal ha deixat més de 20 centímetres. Tavascan, per cert, obrirà avui els circuits de Nòrdic i els d'Alpí ho faran divendres. Per tant, ja veieu que la caiguda de la neu són bones notícies i jo m'ho miro més enllà. T'ho explicava ahir, al final és la bateria d'aigua, la neu. És aigua acumulada que es lliberarà quan pugin les temperatures de cara a la primavera. Per tant, com més neu hi hagi a la muntanya, molt millor passarem la primavera i l'estiu. Que, per cert, ahir feien una crida des de la Generalitat de Catalunya en què ens posem al cap que ens hem de conscienciar a reduir i a reduir molt el consum d'aigua i a reaprofitar-la i a fer un consum sostenible, perquè encara que plogués molt, el dèficit que tenim hores d'ara als principals embalsos doncs és gran, el dèficit d'aigua. Canviem de tema, va, obrim la plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys per furtar 600 litres de gasoil d'un camió estacionat en una àrea de servei a les Borges Blanques. Els fets han passat de matinada quan els agents que feien patrullatge preventiu per evitar robatoris en àrees de servei han vist com un home vestit de negre al costat d'un camió mal estacionat que en veure'ls ha fugit del lloc. Els Mossos han inspeccionat la zona i han detectat que el camió estacionat tenia forçat el dipòsit de gasoil i que d'allà sortia una mànega que extreia el combustible fins al dipòsit de l'altre camió estacionat de manera incorrecta. Els Mossos han identificat el presumpte autor del fur, que ha estat detingut i a les Borges Blanques. 600 litres, clar. Amb les pujades de preus comença a ser una matèria valuosa, per entendre'ns. També els Mossos d'Esquadra han desmantellat aquest cap de setmana un cultiu de més de 3.700 plantes de marihuana a dins d'una nau a Castellserà, a l'Urgell. El divendres 13, al matí, es va donar l'avís que uns tècnics havien detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica en reparar una avaria que afectava diverses explotacions agropecuàries del camí de Butsenit del municipi. Els Mossos es van desplaçar al lloc i van constatar que la connexió arribava fins a una explotació que semblava abandonada. Quan hi van accedir, van veure càmeres de seguretat, la nau tapiada per la part inferior i que de l'edifici sortia una forta olor de marihuana. Amb una escala van comprovar que a l'interior de la nau hi havia una instal·lació indoor d'aquesta droga. Obrim plana local, ahir a la tertúlia de polítics ens fèiem ressò de que el jutjat encara no s'havia pronunciat sobre el tema dels nius a les Sitges, que s'estan enderrocant a la zona de Pardinyes per construir l'ECMU, l'alberg aquest de Pardinyes. Doncs bé, el jutjat d'instrucció número 1 de Lleida ha inadmès a tràmit la demanda de l'Organització de Veïns de Pardinyes i de la Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de la Natura contra la decisió de l'Ajuntament de la capital del Segrià d'enderrocar aquestes sitges de Pardinyes. El consistori preveu construir al solar un equipament comunitari per a temporers i emergències. Els demandants s'oposen a l'enderroc amb l'argument que les sitges hi ha almenys 17 nius de cigonyes. El jutjat no ha admès a tràmit aquesta demanda perquè no es considera competent. Ara, l'advocada dels demandants ha explicat que no es descarta acudir al jutjat del contenciós administratiu. I la tarifa de l'aigua de Lleida se situa entre les 10 més cares de l'Estat. Això és una xifra que extraiem d'un estudi de FACUA, de consumidors en acció, en el que es destaca que el 2022 han recollit dades a 57 ciutats que mostra el preu de l'aigua que a Lleida és entre un 25 i un 38% més car que la mitjana estatal. Això suposa que la capital del Segrià se situa entre la setena i la desena ciutat amb la tarifa més cara. Estem parlant del 2022 i recorda que aquest 2023 també s'ha decidit una nova pujada tant a l'aigua com al tema del clavegueram. Aquesta pujada de tarifes de la concessionària Aigües de Lleida es va comprometre a fer inversions pendents en la xarxa de proveïment i sanejament de la ciutat. No obstant, també havia de servir per costejar l'amortització de les obres de la portada d'aigua des del pantà de Santa Anna a través de la Mancomunitat de Pinyana. I això passa en una ciutat com Lleida, on tenim l'aigua potable relativament abundant i propera. Imagina't tu a les ciutats on això no passa. I així tot estem entre la setena i desena ciutat amb l'aigua més cara. Per tant, o a d'altres llocs l'estan venent sota preu, o aquí l'estem venent més cara del que tocaria. Una de dos. No hi ha massa més explicació aquí. Amb crònica sanitària. Ja saps que t'explicava que fa unes setmanes es va obrir el tema de la vacunació de la Covid-19 als menors de 60 anys. De fet, a la franja de 45 a 59 anys, que no estiguessin dins d'un grup doncs, d'alt risc o de professions que requerien aquesta vacunació. Ara ja és lliure i pot anar qui vulgui. La percepció que tenim de la Covid-19 cada cop és més baixa. La percepció, vull dir, de la malaltia i de la de que sigui una malaltia greu. I això es tradueix en que, des de que es va obrir el període de vacunació fins avui, s'havien vacunat un 14,66% de les persones entre els 45 i 59 anys. Ara són el 16%. Per tant, només un 1,33% de les persones de 45 a 59 anys a Lleida ha anat a vacunar-se per la Covid-19. Ha baixat moltíssim. Ha baixat moltíssim. És veritat que també ajuda que els casos de Covid segueixen baixant i que ja no tenim aquella percepció perquè les variants que tenim circulant hores d'ara a la zona de la península Ibèrica no són letals. Per tant, veurem com acaba tot aquest tema de la vacunació de la Covid, que ens van parlar ja de vacuna permanent, i ara veurem si això segueix així o no. Fem una pausa i de seguida estem amb l'entrevista Cosmopolita.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 2665 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida.
amb Ricard Álvarez.
Altre cop tornem a estar a la meitat de la setmana amb el Cosme García i la seva entrevista a Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Bueno, ja ho veus, molt fred, molt fred. La setmana dels barbuts.
La dels barbuts,
Sant Sebastià, ho tenim per ahir, ho tenim Sant Antoni. Per cert, que ahir molt bonica, la missa que
va celebrar bé Sant Antoni?
Sí, vaig anar aquí a la Puríssima Sang, vam fer la festa, hi havia aquí, pues, bueno, tots els dels pagesos, que dic jo, preparant-se ja pel dissabte, perquè abans saps que quan se feia que tu sorties de l'escola...
Sí, quan es feia tots, quan tocava.
Quan tocava, que era sempre pues, el dia de Sant Antoni. Ara no, ara es passa el dissabte perquè si hi ha més participació és que la majoria de gent treballa, no? Saps què passa? Que abans eren jubilats, tots eren tots a l'horta, i ara a l'horta van de tant en tant. O sigui, que no és
que, pues,
no.
Que facin dia festiu... Jo t'ho soluciono ràpid, això.
En vez d'alguns dies que hi ha a l'any...
Perquè... No, sense treure cap, que sumin, fiquem un altre mes.
Ah, bueno.
Sant Antoni festiu i ja està.
Sant Antoni... Ah, mira.
A Lleida.
En vez de Sant Antoni Abat, Sant Antoni de Pàdua, Sant Antoni festiu.
Sant Antoni festiu.
Ah, mira, està bé, mira. Ara
bueno...
Diria el Salvador Jiménez que et contacti per ficar noms de Sants.
Cosme García, a qui coneixem avui?
Avui
tens un artista,
eh? Tot un artista que un bon dia va vindre cap a Lleida, va dir jo me quedo aquí, ho va portar alguna persona que nosaltres també estimem molt cap aquí a Lleida, i bueno, ja pràcticament s'ha quedat, i és un meravellós cantant que, bueno, es fa dir el seu nom, però després ja contarem més coses amb ell. Beto Vega, bienvenido y buen mediodía.
Hola, muy buen día.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, en lo que cabe bien, la vida se ha de ver siempre bien.
Positivamente, ¿sabes? ¿No?
Positivamente. Entonces, pues, afortunadamente bien. Y un momento como este, pues también es muy grato.
Bueno, un año más, ¿no? Hay que pasar página y es un año más, ¿no?
Exactamente.
Cada día que nos levantamos debemos dar gracias que volvemos a estar aquí, ¿no?
Un año más para cerrar ciclos y empezar nuevamente.
¿Cuándo llegas a España?
En marzo de 1994.
¿De la mano de quién?
Del Pepito Lladonosa, el amigo mío de toda la vida.
Pepito Lladonosa, per aquells que no ho sàpiguen, és el propietari del restaurant La Fonda de l'Anastasi, home emprenedor, que va fer també el Nou Fort, que va fer primer el Fort de l'Anastasi, però que hi havia un petit restaurant que estava pues, al carrer Salmerón. Allí va començar tot.
Exacte, sí.
Però com us coneixeu? Un viatge que fa ell, no?
Sí, él estaba viajando a México y lo encontré por allí. Yo estaba inmerso en el mundo aquel musical de la Plaza Garibaldi. Y bueno, mira, en una de estas casualidades de la vida me escuchó cantar y me propuso, me invitó a venir por aquí.
¿Viniste por un tiempo primero y después te quedaste?
Sí, por 6 meses para hacer la prueba. Para ellos, para la gente, para la empresa y para mí. Y por 6 meses, y mira, ya estoy a unos años de haber venido.
Para nosotros es una cosa singular, ¿no? Aquí los mariachis, canción mexicana, porque esto no... Teníamos que traerlo de fuera, había que ir a Por Aventura, ¿no? Si no, esto no lo ves.
Sí, sí, lo de Por Aventura incluso fue un año después
compañeros,
que yo vine, sí.
¿Te viste compañeros del espectáculo que había de México?
Claro, cuando presenté mi primer disco y vinieron ya de Por Aventura, porque yo vine aquí el 94, pues ellos en el 95, 96 abrieron el parque y ya tuve oportunidad de conocerlos.
Y bueno, te integras mucho, ¿no? Y haces un montón de amigos y aparte es catalán perfectamente.
Totalmente. Bueno, lo intento, siempre lo he intentado y pues mira, yo contento ahora.
Has hecho ese grupillo de amigos porque unos... Yo creo que la mejor promoción que tú tienes es boca a orella, que se dice aquí, ¿no?
Okay.
Porque uno se lo dice al otro. Dice, oye, que mira, esto si haces una fiesta... Porque como cuántas bodas habrás estado.
Mira, cuando yo llevaba 300 y pico ya perdí la cuenta. Más bien ya no intenté seguirla haciendo porque digo... Esto creo que ya me quedo aquí y pues ya da tanto, da igual.
¿Qué actuación recuerdas con más cariño? Una que digas, esta es la... No sé si has estado en la Plaza Garibaldi, si has estado allí, no sé dónde has estado, si has cantado para alguna autoridad importante.
Bueno, sí, mira, dentro de lo que fue en México, actuaciones que tuve en diferentes lugares de México, diferentes países de América Latina, pero hay una que marcó mi vida, sobre todo el principio de mi estancia aquí en Lleida, y fue en el Auditorio Enrique Granados. Uh-huh. Precisamente de lo que me hablabas tú cuando presenté mi primer disco de Beto Vega, Una Voz para el Bolero, y que pues el lugar estuvo, el recinto estuvo lleno para fue el año 2000 más o menos, uh-huh. Y lo recuerdo con mucha añoranza, porque fue mi entrada, digamos, profesional aquí en Lleida.
Yo tengo un amigo que presenté muchas veces que se llama Pablo Abraira, y había una canción que decía Gavilán o Paloma. Paloma. ¿Tú qué? ¿Tú
bueno,
te
mira,
como Gavilán?
Como Gavilán, a ver.
¿Y por qué? ¿Y por qué te he preguntado eso?
Pues hombre, mira, porque esto ya viene de casi casi de tradición familiar, ¿sí? Entonces mis abuelos músicos, mi abuelo músico, mi abuelo paterno, mi padre, y de ahí pues el nombre se llevaba también un poco en la familia y en compañeros de la música que yo conocí, que yo admiraba cantantes, y digo, bueno, Beto Vega al llegar a Lleida, pues el Gavilán, y así se quedó.
Hombre, yo de todo esto lo que recuerdo cuando empezaba en la radio, Vicente Fernández y toda esta gente, sí, que había en aquel momento famosos, ¿no?
Sí, sí, claro, yo crecí con la música de, pues más que de Vicente, antes de Javier Solís, de Antonio Aguilar.
Antonio Aguilar, sí,
Antonio,
sí,
Aguilar, y bueno, el rey del falsete, que también Miguel Aceves Mejía, y ya más antes Jorge Negrete, pero bueno.
Bueno, estás hablando de mucho, ¿eh?
A Jorge Negrete ya más bien lo conocí aquí, es curioso.
Sí, sí, porque bueno, triunfó en España.
Él fue uno de los que abrieron el camino al folclore mexicano, a la música mexicana, y yo vi que estaba más vivo aquí musicalmente que en incluso su propio país, en México, sí, es curioso.
¿Tienes muchos amigos mexicanos aquí, ahí?
Hoy día...
El centro mexicano yo no lo conozco.
No, mira, tenemos...
La parroquia del Carmen, yo sé que has hecho mucho.
Sí.
Tienes un amigo sacerdote que está en el cielo,
el
que
es Mosén Juan Mora. Sí.
Mosén Juan Mora, el padre Juan.
Entrañable amigo. Y bueno, la comunidad latina de allí, de diferentes países de Latinoamérica, pues mira, se reúnen, nos reuníamos, nos... Seguimos reuniendo después de la pandemia.
Colombianos.
De todo, y bueno, ahí colaborando con esta gente que para mí siempre ha sido un gusto. Y en el tema de mexicanos, pues tenemos un grupo de WhatsApp, hemos intentado integrarnos, pero...
No había manera.
En realidad somos pocos, mira, la última foto que nos hicimos, que cada año lo celebramos, una reunión de mexicanos, pues habría unos 20 mexicanos de nacimiento, y luego pues las familias, esposos, esposas, pero ya integrados.
Vamos, que no hacéis un equipo de 27 concejales como el ayuntamiento.
Que va, ojalá. Pero bueno, los pocos que somos estamos bien avenidos.
¿Sabes cocinar?
Poco, pero me, ¿cómo te diría? Más que porque me guste, porque a veces tengo que convivir o que cocina algo mexicano y con la familia, cosas muy cercanas, y lo hago. Y para sobrevivir.
Sí, pero yo no sé si sabes cocinar, pero beber, sabes beber buen vino, eso hombre, lo puedo garantizar yo.
Hombre, es que, ¿sabes una cosa? Me acostumbraron también a lo bueno, ya traía costumbres, pero aquí fue un complemento, y mira, si me gustó, que aquí estoy.
Bueno, y en cuanto a Lleida, ¿estás enamorado de alguna cosa de la ciudad de Lleida? Aparte de la Seovella, ya lo sabemos, es que es nuestra bandera.
Es que es lo primero que me impactó, Cosme. Cuando yo bajé del tren en la estación, el Pepito me fue a recoger, y por la calle Salmerón, pues me llevó a su restaurante, que en aquel tiempo aún lo tenía, y aquel paisaje de la Seovella me flechó, y hasta el día de hoy. Pero bueno, su gente.
Aquel encanto del Fort de Anastasi cuando llegabas, ¿no?
Claro.
Fue el Robert de Lau de la ciudad de Lleida.
Y tan, que fue el primer chiringuito que me enseñó Pepito, porque dice, en México me dijo, yo tengo unos chiringuitos, y le digo, ¿y qué es un chiringuito? Estos lugares de playa, y pues quería que fueras a cantar. Pues menudos chiringuitos me vine a encontrar, ¿eh?
Ya. ¿Cuánto pesa tu sombrero?
3 kilos, más o menos.
3 kilos que lleva en la cabeza, ¿eh? O sea, sí. No es nada fácil.
Cosme, ¿por qué crees que ya no crecí más?
Esta es buena. Esta me la apunto.
Claro.
Tal como dice Beto Vega, yo no crezco más porque me pusieron un gorro mexicano.
Muy, muy, muy chaval, muy niño.
Disfrutas de las actuaciones, porque muchísimo. Además te haces mucho con el público.
Muchísimo, muchísimo que disfruto. Sobre todo, cada actuación me revitaliza, ¿eh? Pese a la edad. Que son temas que ya son delicados, pero me revitaliza mucho.
¿Ves más televisión? ¿Escuchas radio? ¿Qué haces? ¿Te lleva la radio a la cama?
Sí.
Yo sé
sí,
que has dormido conmigo.
Sobre todo.
¿Has dormido conmigo en alguna ocasión escuchándome por la radio?
¿No? Bueno, claro, eso es indudable, ¿sí? Escuchar la radio, los los telediarios y poco más, y poco más, pero me intereso mucho por el día a día de no solo de Lleida, sino del país y en fin.
¿Te preocupa cómo está actualmente la política, tanto a nivel leidano, a nivel catalán, a nivel español, sí, o de tu propio país?
En un plano general, de aquí hablando de Lleida, de Cataluña, de España, pues sí, es preocupante. Pero
no es lo mismo que cuando llegaste.
Que va.
No. Se ha deteriorado un poco todo esto, ¿no?
Se ha deteriorado, sí, las formas de llevar la política y todos estos temas que creo que no son los mejores para un progreso.
Vamos llegando al final. A mí también me gustaría que me dijeras, de toda aquella gente que has conocido, ¿te has quedado con un grupo de amigos que vas a cenar, vas a comer? Yo sé que tienes diferentes amigos, ¿no? Sí. En esta casa hay uno, José Antonio García Barranco, va contigo de vez en cuando.
Sí.
Conmigo ahora hacía tiempo que no te encontrabas. Sí. Pero seleccionas mucho los amigos y los momentos para encontrarte.
Sí. A ver, yo soy una persona muy conocida con el tiempo, pero tengo algunos cuatro amigos que son de muchos años, no son de estos de quitar y poner, y los sigo conservando aún, a quien les envío un saludo. Y quiero aprovechar San Antonio, que ya el próximo día
ayer fue San Antonio,
pues para felicitar a todos los Antonios que conozca y los que no conozca o los que me conozcan, un saludo y un fuerte abrazo.
Pues hay un montón, ¿eh? Hay un montón, porque además el Ricardo y yo estamos en el mundo, ¿no? Porque hay que ser muy burro para trabajar tanto, ¿no? O sea, hay que ser muy burro, y es el patrón de los animales.
Sí, señor.
Y hay mucho agricultor aquí, pero dedíquese. Bueno, esto es como cuando empecé en periodismo, que me dijo, usted ve volar un mosquito y va detrás del mosquito, no del libro. Dedíquese, vale, a hacer de periodista, que lo hará bien usted.
Sí,
pero
sí.
No estudie, que no vale para estudiar. No. Pues yo creo que para cantar no. Para presentar a cantantes, sí, eso ya sabes que me se da bien.
¿Ves? Pues sí. Algún día en plan familiar, íntimo, podemos.
En la ducha, la bañera. En la bañera, y si estoy acompañado.
Aquesta no te la habían fet mai, ¿eh?
No.
De
no,
pregunta.
No, bueno, es que me enfanta antes, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo, ¿tú tens memòria?
Ay, Déu,
no, pues, no sé. D'aquí un parell de mesos, farà 10 anys que ho vaig tindre actuant amb un aniversari.
Ah, i tant. Sí, sí.
En el Teatre Municipal de l'Escorxador.
Exacte.
10 anys farà ja.
Estic preparant el meu 50 aniversari de ràdio. O sigui que ja fa 50 anys que vaig començar aquí con el xupa-xup.
Bueno.
Quan diu el xupa-xup, la gent diu que s'ha bozat otra vez lo de la comunitat. Hay que avisar al xupa-xup.
10 anys, madre.
10 anys, sí, sí.
Pues si sabes contar, cuenta conmigo, Cosme.
Bueno, como siempre. Yo sé que los amigos son como las estrellas, que aunque no se vean, están.
Ahí.
Pues ja ho veus, Beto Vega, més coneguda com, ja ho saps, que t'ho he dit abans, com el Gavilán.
Sí, sí.
És com un ruiseñor, no?
El Gavilán mexicano, por...
Claro.
Ahora serás... no, ya vas perdido.
Porque ahí hay varios.
Se llaman el Gavilán Leridano.
Y ah, Leridano. Ay, sí, sí, Lleida, ta. Sí, sí,
Lleida, sí, señor. Bueno, muy bien, pues Beto, además el Beto yo lo voy a entrevistar, pues, yo qué sé, debe hacer 7 u 8 años también.
Lo menos, sí, sí, como no, mínimo. No estás mal, sí.
Bueno, me alegro de verte.
¿No cantó en tu boda?
No.
No cantó.
Bueno, no.
Es una excepción, ¿eh?
En la mía ya te puedo garantizar que no va a cantar.
Ay, Déu.
Ay, Déu meu.
Si és que tu no et col·locarem de cap manera.
No, ja ho sé.
Ja ho veig, que no.
Però tu fas com aquest.
Ni amb les preguntes que et fan ni res, no et col·locarem.
No.
Soltero de oro.
Nada, soltero de oro y político... Sin actuación.
Claro.
No me verán nunca en una lista, ¿no?
Cosme García, que tinguis bona setmana.
Fins la propera.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
En uns minuts ens plantarem a la 1 de la tarda i com que és dimecres, això vol dir que ho farem parlant de llibres a l'espai a Llibrera, amb la Nabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que a més, ella t'ofereix aquest servei de és que jo no sé què llegir. Doncs busca la Nabel Ramos, que et farà 3 preguntes que no són incòmodes i ja està. I et dirà, mira, tira per aquí. Et dono 2 o 3 propostes i ja veuràs com t'enganxes amb això de llegir. Anabel Ramos, bon dia, què rius?
Molt bon dia, fa gràcia. Les 3 preguntes no incòmodes.
No incòmodes, eh? No.
A vegades sí que són incòmodes, perquè dius, sí? Què és l'últim que has llegit? Diu, ui, si fa vergonya de dir-ho.
Però no us faci vergonya, escolti, mira, fa 20 anys que no llegeixo, doncs vale, doncs ja està.
Clar.
No et jutjaran.
No, pas.
Això ho dic, vull dir que la gent a vegades ens pensem que hem de dir que vaig llegir l'últim llibre de la teoria de los Illuminati. Doncs escolta, no.
No, hem de ser sincers i sinceres.
Per això et dic, preguntes dos, tres preguntes i l'Anabel, ja veuràs com t'afina ràpid. Eh? Sí. Prova aquest o aquest.
Posem fil a l'agulla.
Sí, senyor, l'estiradora de fils. Bueno, Anabel Ramos, la setmana passada vam tenir força èxit amb aquelles tres propostes de contes infantils, que no eren els clàssics que jo deia, els de Disney o aquells...
Dels germans Grimm i tot això.
Però que a poc a poc són uns altres clàssics, eh?
Són uns altres clàssics.
I com que ens en va quedar pendents, doncs avui fem aquesta segona part de contes no tan infantils... Bueno, segueixen sent infantils...
Però a partir de 6-7 anys.
Sí, ara ja ens n'anem als 5-6 anys, 7 anys, que puguin llegir-los... A veure, que puguin llegir-los ells no vol dir que no ho puguem fer amb els pares, eh?
No, han de ser les famílies, les mares, els pares han de llegir,
sí, clar.
Sí. La setmana passada vam parlar de tres llibres, això, fins als 6-7 anys, que no tenen
un límit. Sí, que ens agrada sempre posar-hi data tot.
Però estan classificats a l'I1, diguéssim, al gomet de color blau, si aneu a la biblioteca infantil, a la sala infantil...
Com li has dit, això?
I1. I1 és el gomet de color blau.
Ah, val.
Són els llibres aquests que a partir de 3 anys...
Número 1.
Número 1.
Ah.
I d'infantil 1,
val.
Nivell 1, i el blau és el... Diguéssim, té tres colors. La sala infantil, bueno, quatre colors. L'I1, que és el color blau, l'I2, el color vermell, l'I3, que és el color verd, i la novel·la juvenil, que és el color groc.
Ah.
Val? Té gomets, té uns gomets al llom que trobaríem...
Bueno, quan sapigueu quina edat correspon al vostre color, doncs només és buscar aquests colors.
Exactament. Veniu a la biblioteca i us ho expliquem,
sense
cap problema. I vaig parlar de 3 I1, de color de gomet blau, i ara parlarem de 3 I2, que són gomet vermell, que és a partir de 7 anys, aproximadament. És que res, perquè les històries són una mica diferents.
Sí.
Hi ha més text, potser la història és una mica més complexa. Llavors, per això, bàsicament per això. Però es poden llegir sempre i a tot arreu i a totes hores i a totes les edats. El primer que us recomano se titula Al senyor zorro le gustan los libros i parla d'un zorro, d'un zorro, una guineu, que li agrada molt els llibres. I se'n va a la llibreria i compra llibres i se'ls llegeix i després de llegir-los se'ls menja. I així va fent. Però clar, se va quedant sense estalvis... Ja s'ha quedat sense un ral, no té ni un euro, i llavors decideix, ostres, com ho puc fer, això? Perquè jo tinc molta gana i necessito menjar més. Llavors descobreix la biblioteca i se'n va a la biblioteca i continua fent el mateix. Agafa els llibres, se'ls llegeix, i quan li ha agradat molt, doncs se'ls acaba cruspint. La bibliotecària que se n'adona el fa fora de la biblioteca i li diu que això no pot ser. Llavors, després, se va quedar... Sí. Quan s'ha quedat sense lectura, decideix anar als catàlegs, que troba...
Això és el que es diu devorar la lectura.
Totalment. Els diaris o els catàlegs de propaganda, la publicitat... Però, clar, això no li omple el mateix que li omplen els llibres. I decideix atracar una llibreria.
Caram.
I amb aquest atracament, clar, l'acaben enxampant... Però té un final que no us explicaré, perquè m'agradaria molt que llegíssiu el llibre, que és molt divertit.
Anava a preguntar si acaba bé o no.
Sempre acaben bé, tots.
Però a veure, la Francisca Biermann...
Sí, la Francisca Biermann.
Que és l'autora.
Sí.
Però com se li pot acórrer aquesta història?
Imaginació.
Ei, però que no se m'hagués ocorregut mai de la vida. Mai de la vida.
Bueno, amb ella sí.
Ja.
Per sort, amb ella sí que se li ha acudit i ens ho ha regalat amb un conte.
Doncs apa.
El llibre acaba bé perquè realment la guineu acaba aconseguint el seu propòsit, que és poder menjar llibres a tort i a dret.
Ja no,
i com ho aconsegueix? Doncs a través
d'un
mètode... molt saludable, també.
Vale.
Al senyor zorro le gustan los libros, de Francisca Biermann, i està editat per una editorial que es diu Cuatro Azules.
Mm-hmm.
Val?
Molt bé.
Molt bé.
Déu-n'hi-do, quina imaginació.
Sí. Parlant d'imaginació, la següent proposta que et porto se titula Paper de diari, de la Meritxell Martí i Oriols, i il·lustracions de Jordi Vila del Clos. Està editat per la editorial La Galera, i és un premi, el Premi Hospital de Sant Joan de Déu del 2004. Ens trobem amb un nen que va cada matí a l'escola i en el seu trajecte es va menjant l'entrepà que cada matí li prepara la seva família, o el pare o la mare.
Mm.
Un dia veu que el seu pare li prepara l'entrepà embolicat amb un paper de diari i pensa, ostres, amb un paper de diari, com ha d'embolicar el paper de diari, no sé què. I a través d'aquest paper de diari comença a imaginar-se en què podria convertir-se aquest paper de diari. Doncs amb un vaixell, amb un avió, amb un barret pel cap, i el nen, mentrestant, clar, pensant en aquestes coses, no?, amb aquestes imaginacions, se n'adona que perd l'autobús.
Anava a dir, se li escapa l'autobús, segur.
Se li escapa l'autobús, bueno, arriba tard a l'escola, però totes aquestes històries, o sigui, però tota aquesta aventura, diguéssim, va lligada amb el fet de la imaginació, no?, de què puc fer amb un paper de diari, no? Uh-huh. Com pot acabar la història.
M'estàs recordant això amb aquell anunci, ara no recordo de què era, de televisió,
sí,
d'un nen que li regalen un... Bueno, li fan un regal,
sí,
l'obre, trau el que hi ha dins i acaba jugant amb la caixa.
Sí, bueno, pues aquí l'excusa és aquesta, és l'entrepà, sí, sí, sí.
Bueno, escolta, la imaginació, el poder, sisplau, que si ens quedem sense imaginació, els éssers humans estan perduts,
És un llibre molt bonic, té unes il·lustracions molt boniques, i té la part de text en una de les pàgines, i a la següent pàgina, trobem la il·lustració que ens il·lustra molt bé el que ens explica les lletres, les paraules.
Molt bé. Paper de diari.
Paper de diari.
I la tercera proposta?
La tercera proposta és un llibre molt divertit que se titula 9 maneres de no trepitjar un bassal, de la Susana Isern i Maria Girón, de l'editorial Takatuka. 9 maneres de no trepitjar un bassal. Ens trobem una nena que li regalen unes sabates noves i uns mitjons blancs, les sabates vermelles.
Ui, quina combinació.
I uns mitjons blancs, i està plovent i estan desitjant que deixi de ploure per poder sortir al carrer a estrenar les seves sabates i els seus mitjons. Què passa quan surt al carrer? Que es troba que tot el carrer està ple de bassals i no vol fer-se malbé les sabates ni els mitjons. I llavors comença a imaginar-se o a inventar-se o a pensar quines són les maneres que podria fer servir ella per no trepitjar aquests bassals. I llavors, doncs, una de les maneres és esquivar-los, una altra de les maneres és amb un compàs mesurar quan me deixa aquest bassal i llavors fer el salt. Una altra de les maneres és posar un pont de tauló, un camí de pedres, per exemple, com si fos un riu, i tot així. Però, què passa? Que al final, amb totes aquestes maneres, al final s'acaba embrutant.
Anava a dir que al final cau de cul a dins d'un, vaja.
I se n'adona que al costat hi ha un altre nen que està trepitjant els bassals i s'ho està passant superbé.
És que anava a dir, quan has començat a explicar la història, dic, home, no sé, per la edat i això, els nens, no sé què li troben, però si tiren de cap?
Sí. Diu, claro, que és molt divertit, això, És que és molt divertit. Diu, és possible que existeixin altres maneres de no trepitjar un bassal, però jo de tu les deixava per un altre dia. Ara val més que tornis a casa saltant dins de tots els bassals.
Vinga, maneres de no deixar-ne ni un per tastar.
A més, diu, segur que quan arribis a casa, no, la teva família te renyarà, diu, però ningú et pot prendre el que ja has saltat. I això és tal qual.
O sigui, ja va preparat, A més, diu, ja et passarà això, però pensa-ho així.
Diu, nota final, per si un cas no ho sabies, existeixen uns complements ideals per a l'ocasió que es diuen impermeable i botes de pluja.
És que llavors ja vas amb l'outfit.
Clar que sí.
Que ara es diu així.
T'està dient, per què has d'evitar saltar un bassal si és superdivertit?
Home, la veritat és que fixeu-vos a la sortida de les escoles un dia que ha plogut, nens petits, parlo, que van amb les botes d'aigua a l'escola i l'impermeable, que surten i quan veuen un toll, un bassal,
sí,
van directe, amb els dos peus, plaf.
Sí, sí. És que és superdivertit i nosaltres ho faríem també.
Jo crec que també ho feia de petit. Ara
ho faríem també.
Bueno, no sé.
Ricard, sí, ho faríem, sí.
Bueno.
Sí, sí.
Pues
res,
el dia que plogui, que no... Que això,
bueno,
que
ara encara hi ha alguns tolls,
sí, encara n'hi ha.
En un camp segur que trobem un.
Bueno, al señor Zorro le gustan los libros, que m'ha quedat intrigat a veure com acaba. Paper de diari, imaginació al poder, i 9 maneres de no trepitjar un bassal. És la proposta de contes infantils a partir dels 5, 6, 7 anys que trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida i que avui ens ha portat l'Anabel Ramos aquí a la llibreret. Anabel, com sempre, un plaer, una abraçada gran.
Una abraçada.
I nosaltres que ens plantarem ja a la 1 de la tarda... dimecres 18 de gener, setmana dels barbuts. Fa fred, sí, però ull, perquè ja apunten les previsions a mig termini que la resta de gener serà fred. Demà 18, les dues setmanes que queden. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una, després, el migdia de COPE Lleida.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Muchos de los que acudimos al colegio o al instituto a finales de los 70 o en los 80, vimos crecer una actividad que ahora se asume con absoluta normalidad. Hablamos de las clases particulares o clases de refuerzo. No es algo que todas las familias se puedan permitir, pero sí es algo que muchas familias necesitan. A veces porque a nuestros hijos les cuesta entender, por ejemplo, las matemáticas o la física, o porque queremos reforzar alguna asignatura concreta. Lara es la madre de Daniela, que tiene 8 años.
Llegó un momento en el que era una discusión constante hacer las tareas, porque le cuesta mucho, y decidimos que alguien ajeno a la familia le diese clases particulares para que la calidad de tiempo que pasamos juntas fuese mejor y no estar todo el día discutiendo.
Un estudio de SADE titulado La educación en la sombra recoge que las clases particulares mueven 1.700 millones de euros anuales en España. De media se paga por cada alumno unos 270 euros al año, pero hay comunidades como Madrid, Cataluña o Valencia donde se supera los 300 euros. Sin embargo, donde más alumnos reciben clases particulares es en el País Vasco. Desde el ámbito educativo nos dicen que este refuerzo puede ser útil según las capacidades del niño, pero también nos señalan que muchas veces esas clases no serían necesarias si los niños tuvieran hábitos correctos en su día a día. Paloma lleva más de 30 años como profesora en un colegio de Madrid.
Ya te digo yo que si tienes las características adecuadas de un niño, pues que juega como un niño a sus horas de jugar, que duerme como un niño a sus horas de dormir, que hace vida familiar como un niño en sus horas de vida familiar, cuando está en el colegio te puedo asegurar que le cunde lo que le tiene que cundir y aprueba matemáticas, lengua y lo que tengas que aprobar.
Se calcula que un 47% de los alumnos españoles reciben algún tipo de refuerzo en casa. Y si hablamos de asignaturas en las que es necesario ese refuerzo, el inglés se lleva la palma, seguido muy de cerca de dos clásicos, las matemáticas y la lengua. Pues están pasando más cosas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas.
Esta tarde, Pilar, tenemos recién salido del horno de la información el primer CIS del año y este nos dice que a 4 meses de unas elecciones autonómicas y municipales y a 11 meses, en principio, de las generales, el PSOE mantiene una mínima ventaja sobre el Partido Popular en intención de voto, en 1,7 puntos. La encuesta de Tezanos asegura que Unidas Podemos es el único partido que sube en intención de voto y que Vox vuelve a perder apoyos. El sondeo está realizado en plena polémica por esa reforma del Código Penal con la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación, y también está marcado por la aplicación de la ley del solo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que, por cierto, lleva ya casi 200 rebajas de condena a agresores sexuales. También te cuento que la inflación se modera en la zona euro hasta el 9,2%, pero la subyacente no acaba de tocar techo. España es el país con el IPC más bajo, aunque llega al 5,7%, pero en el conjunto de la eurozona, el dato de inflación, que excluye el precio de la energía y de los alimentos frescos, la subyacente sigue el alza hasta llegar al 5,2%. Esta última cifra es el que toma como referencia el Banco Central Europeo para fijar el alza o la rebaja de los tipos de interés, y ya sabemos dónde conduce eso o dónde puede conducir, a un encarecimiento de las hipotecas. Y de Europa nos llega también una buena noticia: en el día en el que se inaugura Fitur en Madrid, el turismo en el viejo continente ha recuperado en 2022 casi los niveles anteriores a la pandemia. Las pernoctaciones hoteleras son similares a las del 2019. Parece que nos estamos moviendo un poquito más. Y no permanecer indiferentes ante lo que sucede en la martirizada Ucrania es lo que ha reclamado hoy el Papa Francisco en la Audiencia General. Recordando el ataque en Dnipro, Francisco ha pedido que no nos olvidemos de rezar por este país tan necesitado de cercanía, consuelo y sobre todo de paz. Y 1 de cada 7 cristianos en el mundo son fuertemente perseguidos. Son los datos del Índice Global de Persecución a los Cristianos que ha publicado hoy la ONG Puerta Puertas Abiertas, que asegura que 360 millones de cristianos son hoy perseguidos y discriminados, lo que supone un aumento respecto a los últimos años.
Deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rafa Nadal, eliminación y lesión en el Abierto de Australia.
Nadal ha terminado su participación en Australia de la peor manera, ha perdido con Mackenzie McDonald en tres sets y se ha lesionado en la cadera. Nadal sintió un dolor cuando iba un set abajo y perdía 4-3 en el segundo.
No duele un extra, duele como siempre. Lo que pasa es que al final el vaso se va llenando. Pues es evidente que es otra vez, es evidente que de los últimos tres Grand Slams no he podido terminar ninguno en condiciones, dos roturas de abdominal, aquí no sé qué habrá pasado en la cadera, pues estoy, sin decir una palabra malsonante, pues sí, estoy cansado y estoy triste y estoy decepcionado, porque quiero seguir jugando a tenis, ¿no? Pero mis sensaciones actuales son malas.
Acaba de ganar Nuria Parrizas a la brasileña Jada Maya. También ha ganado Roberto Bautista Sousa y Cristina Buxa a Blanca Andreescu. Albert Ramos ha perdido con Cresci. Y en el fútbol mañana juegan el Real Madrid y el Barcelona en la Copa del Rey. El rival del Real Madrid es el Villarreal. Dice Quique Setién que no se fía del momento del Real Madrid.
Yo no me hago caso de que está en un mal momento o que están cansados o que... Yo estoy seguro que el Madrid va a venir aquí a ganar el partido en las mejores condiciones y además sabiendo que vienen de estar heridos y que ya sabemos que cualquier animal herido siempre es mucho más peligroso que uno que está sano, ¿no?
Hoy se juegan cuatro partidos de Copa, a las 7 Sporting de Gijón-Valencia, a las 8 Athletic de Bilbao Español y a las 9 Levante Atlético de Madrid y Betis Osasuna. Lo contamos en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la una. Han pujat una mica de temperatura a la ciutat de Lleida. A hores d'ara, pràcticament 7 graus i mig. Busquem tot seguit la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï l'ambient fresc amb temperatures màximes avui que rondaran els 10 graus a Balaguer, els 9 a Lleida, capital i a Tàrrega, el grau positiu a la Seu d'Urgell i la màxima es quedarà sobre els 2 graus sota zero a Viella. Ambient fresc amb nevades al Pirineu, sobretot a últimes hores, amb nevades que podran acumular més de 10 centímetres de neu a qualsevol cota, mentre que si parlem del vent continuarà de l'oest i del nord-oest més intens a zones del Pirineu, mentre que la resta no es descarten alguns intervals moderats. Si mirem a la jornada de demà dijous, continuarà nevant a zones del Pirineu, es podran acumular més de 10 o 15 centímetres de neu, tot i que la cota de neu pujarà sobre uns 800 o 1.000 metres, mentre que la resta seguirem amb intervals de nuvolats i amb vent fresc, amb màximes de 10 graus a Balaguer demà, de 9 a Lleida capital, de 3 a la Seu d'Urgell, i la màxima també serà de 3 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
A més, segueix doncs el vent a la ciutat de Lleida, les ratxes ja han arribat als 36 km per hora. Una ullada ràpida als titulars.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Explicava que Anglesola ha estat agraciada amb 1 milió d'euros al sorteig de l'Euromilions d'ahir. Que no és l'únic que cau del cel, també cauen diners, però també han caigut neu i una mica de calamarsa en algun lloc, però bàsicament neu i aigua. Tot el Pirineu i Prepirineu sota zero, amb gruixos que van dels 20 als 30-40 centímetres. Les estacions hivernals han rebut aquesta nevada doncs amb els braços oberts, estan ja acondicionant tots els dominis esquiables i, de fet, ja s'ha notat l'increment de consultes i de reserves de cara a aquests propers caps de setmana. A la ciutat de Lleida, t'explico que el jutjat inadmet la demanda dels veïns de Pardinyes i els ecologistes contra l'enderroc de les Sitges. L'advocat dels demandants no descarta acudir al jutjat contenciós administratiu, però el jutjat diu que no és competent per decidir i, per tant, les feines d'enderroc segueixen en van, que recordem, només van estar aturades el primer dia perquè es van acostar als veïns i les van fer aturar. La resta, doncs, ha seguit el seu curs. També t'explico que, segons Facua Consumidores en Acció, mirant el preu de l'aigua d'aquest passat 2022 a 57 ciutats, han arribat a la conclusió que a Lleida és la setena ciutat més cara, l'aigua. La setena més cara, eh? I això que el 2023 ja venen noves pujades, tant al preu de l'aigua com al del clavegueram. I si marxem cap al territori, t'explico que el muntatge de l'orgue de la catedral de Solsona està encarant la recta final amb l'objectiu que estigui llest aquesta mateixa primavera. La restauració de l'instrument té un pressupost de 700.000 euros finançat en part per aportacions populars. Un dels integrants de la comissió Orgue de Solsona, Ramon Segués, ens explica que l'orgue s'ha intentat restaurar el màxim fidel possible a l'original, però, això sí, s'ha hagut d'adaptar el pedaler.
Sí, l'orgue s'ha intentat restaurar el màxim de fidel possible al seu estat original, però adaptant el pedaler, perquè el pedaler antic només tenia 8-9 botons i això limitava molt el repertori. Per exemple, una part del repertori de Bach no es podia tocar en bones condicions amb aquest orgue. Amb aquest nou pedaler creiem que hem deixat l'orgue en les seves màximes possibilitats.
Com dèiem, l'objectiu és que es pugui estrenar aquesta mateixa primavera, ja que després del muntatge, després s'haurà d'afinar i harmonitzar l'instrument, una fase que pot allargar-se fins al març o a l'abril. Fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies.
COPE Lleida.
Estàs informat. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico. ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia?
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura. O
sea, tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja parlem de noves tecnologies, ho fem a l'Info COPE Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast. A més, des dels estudis, sempre amb bona companyia. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, què tal?
Vinga, Jaume, desgrana el menú del dia.
Vinga, som-hi, perquè setmana carregateta d'informació. Comencem l'any actualitzant serveis i ja us avancem que això ens toca la butxaca. DAZN, la plataforma d'esports, puja el preu als seus paquets. Apple fa una actualització del Mac Mini i MacBook Pro. Microsoft implementarà l'OpenIA als seus sistemes. I els canals SD de la TDT tenen data límit al febrer del 2024. I si queda més temps, doncs parlarem una miqueta de Google i que ja està preparant els seus AirTags, perquè sabeu que Apple ha pegat fort aquí i Google no es vol quedar enrere. Preparats, doncs, per comentar-ho tot plegat, però per començar no volem deixar d'explicar conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, expliquem el concepte One. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia i per començar un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues fijaros, nos vamos hasta tal día como hoy del 18 de enero de 1995, donde se registró el dominio yahoo.com.
¡Hombre, Yahoo!
¡Yahoo, eh! Yahoo.com, fijaros.
Era el Google del moment, ¿no?
Sí. Fijaros. Y hace mirar un año antes de la pandemia, justo es cuando decía que daba, que mantenía todas sus cuentas de Yahoo, pero que ya daba de baja a los servidores y el servicio directo que tenía en España, donde, bueno, pues hemos visto, fue una de las .com y fue una de las que creó historia y las que están dentro de la historia de este lanzamiento de las .com y de que las .com entraran a cotizar en bolsa y de lo que algunos llamaron el bluff de las .com. Bueno, pues fue uno de...
La bombolla, ¿no?
Sí, exacto. Yahoo parecía que se iba a comer el mundo. Hotmail y Yahoo era como, vamos, se lo iban a comer, ¿no? Es decir, como vimos cómo era el primer navegador, motor de búsqueda potente, donde teníamos el servicio de correo electrónico y donde, bueno, pues luego llegó ahora una empresa que se llama Alphabet, ¿no? Y en su momento Google.
Nos
que...
va a adelantar por la derecha a todos.
Pero absolutamente,
bueno,
a todos.
Bueno, tenían una diferencia clau. Y es que Yahoo era un directori de adreces d'internet i Google era el primer buscador. És a dir, tu a Yahoo t'havies de donar d'alta per aparèixer.
Correcto.
No, busque, no tenia una automatització de búsqueda per internet i Google va ser el primer buscador que anava a tots els racons.
Exacto, pero que aquí, daros cuenta, Yahoo fue el primero que nos dio acceso a internet, sí, porque sí, al principio cuando íbamos a navegar era qué existe y qué no existe, y no sí. teníamos motores de buscadores así de potentes, ¿no?, como tenemos ahora. Entonces era... voy a navegar. ¿Qué has estado haciendo, sí. no? Navegando. He estado en casa navegando por internet.
Amb el Netscape.
¿Y qué has descubierto, no? Claro, daros cuenta que, fijaros, hablamos como si fuera esto 1995, madre mía.
Pero saps la il·lusió...
Para los que estamos aquí sentados hace dos días.
La il·lusió que em feia engegar el Netscape amb aquell far quan s'engegava.
Claro, claro, y entrar a Yahoo y tener una cuenta de correo de Yahoo, ¿qué? Que luego vinieron las de Hotmail, pero primero tuvimos las de Yahoo. Bueno, pues efeméride para hoy de una de las .com que marcó tendencia y que, como no, nos ha llevado a lo que tenemos hoy.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1995 amb tot un referent històric com l'efeméride i, com sempre, ens porta aquests bons records perquè nosaltres, doncs, hem viscut tota aquesta trajectòria i aquí tots tres estàvem amb un somriure recordant aquells temps, no? Doncs vinga, va, que ara som-hi, que tenim d'anar fent culturilla. Ara toquen...
conceptes bàsics.
I avui vull parlar d'aquest concepte, one, que moltes vegades sentim el que és la one, no? One. Ostres, one.
One.
Hostia,
una.
No. W-A-N.
Com mi cunyau, one. Claro.
W-A-N, doncs segurament que heu sentit el concepte LAN, vale. Ara toca el concepte one.
Que amb algun router ho podeu veure escrit.
Doncs vinga, va, David, què és la one?
Bueno, pues la one es la principal, la uno.
No el Juan,
¿eh? No el Juan ni la one. La one es el único, es decir, la LAN, si me vamos a hablar de la LAN, es nuestra red. Bueno, pues la one precisamente es una red pública. Es la parte de la red pública, la que el cablecito que nos está haciendo conectarnos al mundo de internet, ¿no? Bueno, pues eso es la one, precisamente. Su característica es que no tiene límites en cuanto a amplitud, de ahí que su traducción lo podemos traducir como red de área amplia. Uh-huh. Es decir, es el caño gordo donde nos conectamos todos y ahí tiramos todos, seamos las decenas o cientos de miles o millones que seamos.
Com ha dit el Ricard, que ho podem veure algun router, és perquè el router té dos parts, la part de la WAN i la part de la LAN. ¿Vale? La part de la WAN fora la part que ens arriba del carrer, que seria aquesta xarxa àmplia, que és internet, y la parte de la LAN sería l'àrea local.
Exacto, que fíjate, digo, esto lo dice mucha gente, ¿no?, que esto es lo que me llega de fuera. Yo, no, esta es tu autopista hacia afuera. Uh-huh. Esta es el conector precisamente a enviar y a recibir datos, es decir, a tener esto que llamamos internet.
Doncs vinga, que ja ho sabeu, que avui és dimecres al migdia i estem a Copelleida i com no, els friquis tequis estem a l'antena, més friquis que amb això de One, doncs no ho podem ser més. Doncs vinga, ara comença...
la tertúlia fric.
I avui comencem pel tema que ens toca on ens fa més mal. Els usuaris de Dazon ens tindran de rascar una mica la butxaca per mirar el seu paquet contractat. O sigui que per veure el futbol, les motos o els cotxes ens tindrem que rascar aquesta butxaqueta, o sigui, clink, 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 perquè com serà exactament aquesta pujada?
Uf, madre mía.
Sí, és
Llevamos ya 45 minutos discutiendo fuera de antena.
Que quan heu vist el guió...
És la segona pujada en 4 mesos, com el que diu.
No, 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 bueno, es algo que empezamos con 7,99, luego 9,99, luego 12,99, y ahora desde el paquete más básico, bueno, pues 19 euros, 18,90, para tener el paquete más básico, que son fútbol, motos...
No, pero fútbol
perdón,
no.
Fútbol no, perdón, motos, coches, tenis, sin fútbol, ya que tenemos la Premier League, que es lo primero que introdujo DAZN como, como fútbol.
Fútbol, cuando dices fútbol, ¿qué refereixes? Porque hay tres paquetes.
No, claro.
El paquete de la Liga Femenina, el paquete del fútbol internacional y el paquete del fútbol estatal.
No, claro, es que
de primera división,
es
segunda.
Es que ahí es donde vamos.
Y a més, cinc partits, ¿eh?
El paquete, la mitad, ¿eh? El paquete más básico ya nos vamos a ir a estos 18,90 por tener a los que se pegan, la Euroliga de baloncesto, la Premier League, el MotoGP y la Fórmula 1. Ya está, no tenemos liga de ningún tipo, sí que tenemos Liga Santander aparte y esto ya pasa a justificar de los 24,99 euros que se pagaba ahora a los 29,99 euros.
O sigui, si volem veure la meitat de la primera divisió, ens tocarà rascar la butxaqueta amb aquests 5 euros addicionals fins a 29,99.
Exacto, y además y 6 euros por tener el paquete básico, es decir, ahora mismo la gente, como comentábamos, como yo, que tenía DAZN básicamente por las motos y que no quería nada más, bueno, pues a día de hoy son 200 euros la temporada de motos, que pues a lo mejor hay que pensárselo un poco, o hay que como hemos empezado a cero, como decíamos fuera de antena, pues ahora venga, el Excel es la aplicación que vamos a utilizar.
Sí, 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 fulla de cálculo.
Y donde hemos hecho una pequeña comparativa por si le vale a alguno que la vaya haciendo.
Què passa aquí? Que la seva estratègia els està funcionant perquè al començament, quan van sortir, ens van enganxar amb una quota molt bàsica, molt senzilla, tots ens van acostumar al pagament per ús i dius, ostres, una quoteta de... Me sembla que van sortir a 5 euros, no?, quan se va llançar al mercat. I ara ja estem quasi bé a 20, a 18 i pico. I clar, quan tu estàs acostumat a aquesta drogueta de la tele... Vale, ahora cómo te desenganches.
No, el tema,
pero
el tema
es quién era antes, el preu, el de llavors o
no,
d'ara.
El tema es que antes, pues mira, casi todos, las ofertas eran, ah, pues sí, yo ya estoy bien, mira, tengo la fibra y los móviles con este, ahora me cojo las motos porque a mí me gustan las motos y me cojo esto, ahora me cojo el Netflix y me cojo el Disney. Entonces, ahora lo que hay que volver a hacer cuentas, porque resulta que en la cabeza, yo personalmente, ¿vale? Lo que tenía o más o menos la sensación era ya lo tengo bien y los paquetes de los operadores son caros. Ahora estoy mirando los paquetes de los operadores y son más baratos.
Sí, claro, perquè em compares contra qui ara, en aquest moment.
No, contra Movistar.
No, contra el paquet aquest, la nova pujada, clar, si no puja i l'altre no es belluga, automàticament l'altre realment que baixa de preu.
Exacto.
Que no baixa, senzillament, que no hi ha diferència.
La fibra, la tele de este propio operador, los móviles y los paquetes de deportes y de entretenimientos, donde ya me entra Netflix, me entra Disney y me entra DAZN para ver las motos y veo todo el fútbol porque tengo la plataforma más el fútbol de DAZN, resulta que ya empiezan a ser más baratos.
Heu provat d'un dia anar a veure un partit de futbol de primera divisió, que és el que va a l'entrada?
Depèn del camp i del partit, però és claríssim.
No, un dia anar al camp del Barça.
Sí, mira, les més bàsiques... I agafant segona o tercera graderia, 60 euros.
Sí, però a dalt de tot,
50-60 euros.
A dalt de tot del galliner, Saps allà dalt on se posen les gallines?
No, a veure, segona graderia, 60 euros.
Sí, però amb un raconet.
No, ja es veu, segona graderia, la zona blava, 60 euros, però és un Barça-Eibar, m'entens? És el que és, al final. Però sí, 60 per cap.
Clar, és que hi ha molta diferència entre l'entreteniment virtual i l'entreteniment físic. O ves a les entrades en un teatre, amb una obra...
Si no estoy diciendo de que el precio sea justo, el precio sea injusto... El tema es que hoy día una familia... con la fibra en casa, dos líneas móviles y el entretenimiento, se pone a echar cuentas y, ojo, que te vas a los 200 euros
sí.
Te vas a los 200 euros al mes.
Venga, va.
Ojito,
No, jo crec que això fomentarà molt, primer, la rotació entre plataformes, és a dir, abans podies mantenir tres o quatre plataformes, ara dius, mira, saps què? Mantenim una o dues.
El tema és el següent, que fa 6 anys enrere només havia una plataforma, pràcticament. Ara en tenim 4 o 5.
Val.
Punteres, punteres.
I amb tema d'esports, general, futbol, futbol internacional, motor, tennis, etc, etc, tema d'esport, jo crec que patinaran. És a dir, jo crec que fomenten que la gent busqui alternatives per veure aquests continguts.
No, mira, jo...
Algo que fins ara havíem començat a descartar per comoditat.
Jo com a fan de les motos, he suscrito a un montón de canales, a un montón de tal de las motos. Ostres, MotoGP, ellos con Dorna, a nivel mundial, venden el servicio de las motos. Ver las motos, bajo demanda, tal, tal, tal. Y te cobran por la temporada. La temporada son 115,99 €. ¿Vale? Uh-huh. En DAZN, tener lo mismo, más sí, contenidos y entrevistas de DAZN y sus comentaristas para ver las motos son 200 euros. Oye, ya tengo 75 euros ahí, claro. Más de 75 euros de diferencia.
Entonces, venga, te poso deures. Busca alternativas para los propios programas.
Bueno, claro, bueno, el tema es que o nos vamos a especializar más y, ojo, una cosa que hemos hablado, y volverá la piratería, señores. Volverá la piratería, el tema de IPTV, el tema de tal. Estará dispuesta gente a darse de baja de servicios y ver los contenidos en directo, porque el tema de la piratería hoy día lo
y
que
pagando.
Tiene...
Es que este es el problema.
Y pagando una cuota de 11 euros al año para acceder a estos canales y ver los canales en directo. Bueno, pues no son alternativas que hablaremos ni que diremos aquí, está claro, pero el tema es que tantos cortes, tantos no vas a poder compartir tu contraseña con nadie, ojo que si lo ves en el móvil no lo vas a poder pasar a la tele y cosas de estas, pues también fomentará que esta parte de piratería, en la cual estamos totalmente en contra, bueno, pues
Jaume,
empieza a resurgir.
A falta de xifres exactes, però tots ho hem viscut això, quan va arribar Netflix a Espanya, el preu que va arribar, que era 7,99 €, després sí que ha pujat a 9,99 € amb alta definició, etc. I podem discutir el que vulgueu dels preus i del catàleg, però al final Netflix és Netflix. Per mi, Netflix encara és una bona plataforma i les aplicacions estan cuidades. El nivell de pirateria a Espanya va baixar. Va baixar força, les xifres ho diuen, ara no em preguntis exactament. I quan va començar a entrar HBO, Prime es va reforçar, el Prime Video i tal, va seguir baixant. Però clar, ara arriba un punt on la gent s'ha acostumat a veure cosetes a través de plataforma i al final de mes no arribes. I per tant, et replanteges coses que havies deixat de fer.
Sí, perquè els sous no han pujat a la mateixa proporció.
És el que deia el David, i per tant...
Sube la inflación absolutamente en todo, pero hay que seguir yendo a la cesta de la compra, que nos ha subido, la luz, el agua, el gas, es decir, lo que hablamos como conceptos básicos, y toda la parte de impuestos. Correcto. Entonces, está ahí. El resto, pues, señores, a sacar el papel y lápiz o el Excel y a tirar millas.
No sé si continúa la tertúlia i deixa el resto de sumari pel proper dimecres.
Bueno, no, ahir Apple va fer una presentació de vídeo, d'actualització de nous productes, en els quals n'hi havia tres que donaven per fet, que són els dos MacBook Pro, el de 14 i 16 polzades, amb una actualització de chip interna. Em fa gràcia que la gent fa... És que de fuera no ha cambiado nada, és que és un avorrimiento. De veritat, és un model que és nou.
És supernou.
No sé què carall li hem de fer per fora, però bueno, és igual.
Però ha canviat l'important, que és l'interior.
I després el Mac Mini. I aquí sí que hi ha una novetat, jo crec que era esperada aquesta. El Mac Mini s'ha actualitzat també amb el nou chip M2, igual que el MacBook Pro de 14 i 16 amb el M2 Pro i M2 Max, però ha aparegut el Mac Mini amb el M2 Pro i ocupa un esglaó que abans no hi era.
Maquinon.
El Mac Mini amb M2 Pro, el bàsic, el que a la web... O sigui, no cal que hi posi res més, aquell, de veritat, són uns 1.500 euros. Aquella màquina és per durar anys.
No. Esa máquina es una máquina de producción digital al más alto nivel que podamos tener. en nuestro hogar. Y el precio es irrisorio. Es decir, con esa máquina, hace en este mismo programa, no hace más de 5 años, ¿vale?, que ese tipo de máquina para hacer eso de Mac era el Pro, que nos costaba 6.990 euros. Y hoy día en ese cacharrito podemos hacer ese tipo de producciones digitales. Es una bestia de máquina.
Es una mica más grande que un Apple TV, pero entendéis.
El tema es que son máquinas preparadas de verdad para todo lo que pueda venir e incluso por pena, por falta de vida, no lleguemos a ver. Pero todo esto de los mundos virtuales, todos estos servicios de OpenIA, como hablaremos ahora si nos da tiempo, es decir, toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte de entretenimiento, de diseño gráfico, de entrar a otros niveles virtuales, ya tenemos los equipos con los procesadores preparados. Sí. Donde es que ahora mismo, como decíais, Google decíamos, adelantó por la derecha, tal, a Yahoo, es que ha adelantado en nada más que 3 años, ha adelantado a todo el mercado de procesadores Apple, a los que llevan 25 años ya fabricando procesadores y no hay manera de cogerlos. No,
y això que la evolució bona se l'han guardat, el futur Mac Pro, que és els nous chips a 3 nanòmetres, etcètera, etcètera, que segueixen sent de 5 nanòmetres una segona generació, millorats. Però és que al final la gent és... A veure, la gent, miro els comentaris a les webs i és que són de 5 nanòmetres... Deixa't estar del que és. Per què et serveix aquest ordinador? O sigui, quin servei et dona? M'és igual com està fet per dins, al final. Per a què et serveix? Pots fer tot el que vols fer? Sí, doncs ja està. És igual si són de 5 nanòmetres, de 6 también, o de 4.
També, és a dir, sempre hablamos de la ventaja de los de la manzana. Fabrican su hardware y su software. Y su software es que adaptado a su hardware. Con lo cual, lo que hay funciona. Siempre tenemos el tema, oye, que no es que lo otro sea malo, que no que te cojas ahora un Core i9 a tope con 16 gigas y sea la bomba. Y es la bomba, pero está en una máquina con unos periféricos en la cual tú puedes instalar cualquier sistema operativo, excepto macOS, pero cualquier sistema operativo. Puedes poner un Linux de cualquier versión, puedes utilizar Windows, puedes utilizar el sistema operativo de Google, puedes utilizar el sistema operativo que quieras. Con lo cual son máquinas muy buenas, pero que precisan, bueno, pues de que ese software lo tengas tú que adaptar a ese tipo de hardware o esa máquina. Aquí lo tienen todo, pero la verdad es que...
Pensa, bueno, que els nous MacBook Pro amb aquest M2 nou, Jaume, augmenten lleugerament el rendiment, que ja era molt bo, l'augmenten una mica, entre un 20 i un 30%, però és que, a més, augmenta una hora la bateria. Estem parlant de 22 hores.
Y son equipos y son ordenadores que los vas a poder tener un portátil 10 años sí. y estar utilizándolo a pleno rendimiento. Y eso es la leche.
Sí, sí. Uh-huh. De totes maneres, aquí sí que ens hem de plantejar allò. Jo necessito aquest portátil, perquè, claro, és car.
Sí, vale, es car.
Yo lo necesito.
Escucha, 1899 un MacBook Air. Que me dure 10 años. 189 euros al año ese ordenador.
No, por eso te digo que no, que no sé si...
Dime lo que es caro.
Tothom volem un MacBook Pro de 16 polzades. No. Però és a dir, el necessito. Hi ha rumors de que sortirà un MacBook Air de 15 polzades, amb el qual ve a portar pantalla gran amb un ordinador d'entrada. Un ordinador que durarà... El David i jo compartim un MacBook Air, compartim, vull dir que el vam comprar quasi bé igual, i té 11 anys.
Con un Core i7,
i segueix funcionant a casa.
Antigos, i el Core i7 funciona que más quisieran...
Vull dir que amb aquest canvi Apple deixa ja de vendre i7s, no?
Ja ho va deixar.
Fins ara amb...
No, segueix el Mac Pro, que encara no s'ha actualitzat, és l'únic.
És l'únic vale, que se sigue montando.
Tot el resto de la gama està actualitzada als M.
M1s i M2, però fijaros, ahora mismo, consejo, tienes a tus hijos segundo de bachiller, van a hacer tal, van a empezar el año que viene la carrera y demás. ¿Qué quiere? ¿Un ordenador para... Necesito ya un ordenador serio para toda la carrera, para todo tal, para que me valga? O sea, es que es una opción buenísima cualquier Mac portátil. Es más, buscar Macs de segunda mano,
sí,
que los hay a muy buen precio, que además para vender un Mac es obligatorio poner el número de ciclos de batería, con lo cual ves el uso real que ha tenido, y oye, son ordenadores que, vamos, les va a durar toda la carrera y su inicio laboral.
Tengo un col·laborador aquí a la ràdio que es va comprar un MacBook Air M1 de fa dos anys i diu que el carrega una vegada a la setmana.
No, i quin ús n'hi fa?
I fa ús normal, claro. És un professor. És un professor, fa ús normal de paquet d'Office, per entendre'ns, sistema operatiu i navegar.
Unirem comptant, no?
Un cop a la setmana. Va, que ens hem quedat sense temps, ens ha quedat mil coses, però guarda-te-les que m'interessen, eh? Sobretot això de la TDT, que hem d'avisar-ho, falta temps.
Bueno, un any.
Falta un any, que passa.
Un any i un mes.
I el tema de la intel·ligència artificial, que jo crec que aviat ja haurem de fer una secció fixa d'intel·ligència artificial, que se'n parli molt i cada vegada més.
Sí, perquè el dia que el ChatGPT pugui tocar una tecla i faci el programa, nosaltres hem vingut òlia.
David Casero, va, como siempre, un placer.
Gracias, buenas tardes. Sí, el programa 619, digo, en este programa es la primera vez en todos estos años que coincide que hoy precisamente es el cumpleaños de mi mujer, con lo cual un besito desde aquí.
Mira.
Cariño y muchas felicidades. Bueno, el 619 programa nos ha costado que coincida el día.
Y Jaume Sitjà,
dime, ¿crees que ve mes?
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Ariel, Scottex, Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Fascinación. Alegría. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantarem ja a les dues de la tarda amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja sé que parlem d'actualitat, però... doncs amb les nostres protagonistes, que ja les tinc aquí als estudis preparades. Per cert, que em deien ara a través de missatges que es nota el fred, que la setmana dels barbuts, que tot això. Mira, el meteoròleg només fa que dir-me que ve fred, però que no hauria de ser una novetat, sinó que farà el fred del que quede de gener, que és habitual que fes al mes de gener. El que passa és que venim tan mal acostumats que ara ens pensarem que fa molt fred, però vaja, que ve fred. Per tant, abriga't força. Va, tertúlia amb veu de dona, com sempre ben acompanyats des de App Lleida. Està amb nosaltres avui la Laura Rabés. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia, i bon dia de fred, no?
Bon dia de fred. De totes maneres, Prepirineu i Pirineu sí que estan sota zero, ha nevat i ha fet molt fred. Aquí la veritat és que ha fet fred, però encara aguantem relativament bé per les dates que som, insisteixo, perquè si estiguéssim parlant a l'abril, doncs et diria que sí, però estem al desembre. Perdó, al desembre, imagina't on estava, al gener, estem al gener. Carme Bellet, del grup de dones Lleida, què tal? Bon dia.
Bé, fa fred, però jo tampoc no sé si m'agradaria viure en un lloc on sempre hi hagués temperatura semblant. Mira què et dic. Potser és que som d'aquí, però... no és que m'agradi el fred ni la calor, extremes, és clar. Però sempre el mateix, sempre el mateix.
També massa avorrit, també.
Exacte.
Massa avorrit. Per comoditat, sí. Per comoditat, trio bon temps, que escolta, amb una samarreta i uns pantalons curts i ja estàs, eh? Però potser és massa avorrit. I si ara us presento la Cristina Cervera, que ha tornat, i parlem també del temps... el proper dia ens posarem a fer el programa dins d'un ascensor, perquè és la conversa típica que es fa quan entra una a l'ascensor. Hòstia, quin temps fa, eh? Quin fred
sí,
que fa.
Sí, sí.
Cristina Cervera, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Estàs bé?
Molt bé.
Fa dies que no et veiem el pèl, eh?
Sí, està una mica desapareguda, però he tornat. Enganes.
Fa fred?
Sí, però bueno, és el que toca, no diria jo. Però soc més de caloreta, també, t'ho he de dir.
Vale. Sabeu qui igual no té fred? Gerard Piqué. No, perquè, escolta, l'han posat al lloc, amb el tema de la Shakira. Bromes a parts. El tema de la cançó aquesta de la Shakira, que va presentar la setmana passada, i que se n'ha parlat tant que ja sembla un tema antic. O sigui, en antic vull dir de fa molt temps, fa 4 dies... que s'ha presentat. Ja sabeu que bueno, el Gerard Piqué, mentre estava amb la Shakira, doncs va començar una relació amb una tercera persona, que al final s'han separat, i que això ha acabat com el rosari de l'Aurora, tot i que insisteixen en dir que no, que ha anat bé la separació i que estamos bien. Crec que és la tercera cançó ja que treu la Shakira amb aquest tema, tot i que el nivell ha pujat. A veure, la cançó no entrarem a si és bona o és dolenta musicalment parlant, perquè això dels gèneres musicals és molt personal. Ara, la lletra no deixa lloc a dubtes de que no li va sentar bé el que va passar. Que ells ho saben, que això és molt íntim i molt personal, però bueno, de moment que ho posen en una cançó, doncs... Mira, està aquí en públic. Jo us ho volia preguntar, perquè ja ho sé que se n'ha parlat, se n'ha parlat de totes les maneres. És curiós com als instituts, els alumnes i les alumnes es posicionen. O sigui, tu què ets, de Shakira o de Piqué? És curiós com se posiciona la gent, igual que la societat. Llavors us pregunto, vosaltres què sou, de Shakira o de Piqué? Carme, has escoltat la cançó? No et faci vergonya.
Sí, sí.
Has escoltat la cançó?
Tota sencera, jo em sembla que sí que sé tot el que diu. La veritat...
Carme, la cantem.
No, això no la sabria.
Jo tampoc.
No ho sabria fer. Però, a veure, vull dir, no, és una manera de guanyar diners, evidentment. I si ens posem una mica més seriosos, doncs... Bueno,
seriosos, per l'amor, seriosos.
Potser estem més preparats per l'amor que pel desamor. Per una banda, podríem també mirar per aquí. Suposo que el més important en una parella, tant quan comença com quan acaba, és la lleialtat. Si una persona és lleial, doncs no dona lloc a aquest tipus de cançons o d'art, perquè, a veure, tothom ha expressat els seus dols a través de l'art, de la música. Una altra cosa és que siguin persones tan conegudes i que, d'altra banda, suposo que també ho aprofiten per... els milions que això li reporta, vull dir... Però jo ho diria més...
I més en un espai... en un món tan globalitzat.
Exacte.
Ara, vull dir que és que clar, això s'escolta tot arreu.
I diu, si he escoltat la cançó, com vols que no hagi escoltat la cançó? jo soc d'una edat de televisió, i vaig canviant de cadena així continuament, no? És que és a totes. A totes, m'és igual.
Això, us pensava que no en parlaríem aquí, doncs clar que n'hem de parlar. Però jo us ho deia també des del punt de vista... feminista, si voleu, feminista o des del punt de vista de dones, perquè això de feminista, doncs ja sabeu que cada dona té el seu manual del feminisme, no? Encara que hi ha unes bases que jo crec que sí que hi han de ser. Des del punt de vista aquest, perquè la Shakira l'han acusat de, bueno, que ha anat més enllà, que ha fet anar expressions del patriarcat o no sé què, aquestes històries.
Mira,
Laura, l'has escoltat, la cançó?
Bueno, l'he escoltat i l'he ballat. I l'idea de la Carme, si volia que la cantéssim una mica. Sí, el meu fill i jo ens la posem a casa, al YouTube, i la ballem els dos. Ell, molt enfadat amb la Shakira, perquè és superfutbolista.
Ah.
I, mira, jo nado amb música. Em poso els auriculars i nado. I tinc les dos que dius.
Ah.
Te felicito i tinc la de monotonia. Ara hauré de carregar-me aquesta a l'MP3, clar.
No sé si nadaràs més ràpid o no.
I jo quan nado, a part de que escolto música, jo no desconnecto mai, sempre estic amb el meu cap pensant. I saps que analitzo les lletres i tal i penso, i els fills... Saps? No em posiciono tant ni amb ell ni amb ella, perquè a mi m'agraden els dos, francament, m'agraden els dos, el Piqué em cau molt bé, i com gestiona tot això, doncs, escolta tu. I la Shakira, al final, doncs és una artista internacional, jo crec que és una persona que s'ha guanyat a pols tot el que té, i no, sense entrar aquí, quan analitzes les lletres, al final penses, aquests dos nens van al col·le, no? Tothom parla del seu pare i la seva mare. Jo i el meu fill ballem la cançó de la mare a casa, no? Doncs imagina't el seu entorn, no? O sigui, més que posicionar-me per un o per l'altre, que no ho faria, ni entraria en el punt feminista, ni patriarcal, ni res d'això, sí que tinc aquesta reflexió de cara als fills que es veuen de manera superexposada la relació dels seus pares. I aquí sí que...
De totes maneres, quan el Gerard Piqué va ser infidel i va sortir a tota la premsa, els fills seguien anant a l'escola, també. I també se'n parlava, d'això.
Sí, és clar, però no amb aquesta virulència d'ara, no?
No, evidentment, però també és un tema que se'n parlava, no?
Sí, però que al final els pares tinguin un afer amb qui sigui, això al final...
als col·les no és tan estrany, molts pares separats, però clar, no es bomben les històries a tot arreu, no?
Cristina Cervera.
Bueno,
primer, l'has escoltat?
Sí, l'he escoltat.
L'has ballat?
Ballar no, escoltar dos o tres vegades sí que l'he escoltat.
Però ballar no, perquè no t'ha fet el ritme o no t'has animat?
Sincerament, a veure, jo no soc ni Shakira ni de Piqué, m'és igual, sincerament. L'únic que sí que, dir la veritat, l'he escoltada, sí que pot ser per el morbo, de veure què deia, perquè...
Home, això ho hem fet tots, això.
Sí, però no perquè sigui bona. Penso, que sincerament, que aquesta cançó que ha fet última, doncs, no és una de les més bones que ha fet, sincerament, sinó que penso que és un acte de màrqueting absolut i per vendre...
Sí, tu penses que això està calculat.
Sí, jo penso que entre ells els dos ho tenen maquinat, perquè
entre
si no...
els dos?
Sí, jo els dos. Jo penso que els dos, perquè tant un que l'altre amb el tema del Casio, ara la publicitat del Casio i del Twingo, tot és publicitat, al cap i a la fi. El que em sap greu realment, ja, com la meva companya està comentant, que sí, que podem parlar de temes diversos, no? De la feminisme, patriarcat... Aquí no entraria de debat d'aquest. Jo penso purament que és una cançó que és una noia pues, que és bona artista, canta bé, que penso que l'art és universal i si ella es vol doncs, desfogar fent art, que és cantant, pues, benvingut sigui, no? Personalment penso que no és una bona cançó i que no, a mi no m'agrada, personalment. I tornant al tema, doncs, pel tema de les criatures o menors, en aquest cas els tenen preparats, però jo penso que estan exposant molt als seus fills i en tema privat pues, no és gens pues, beneficiós per amb ells, no? I a nivell, pues, també de, pues, social, no? I aquests nens aniran creixent i vida privada no en tindran, bàsicament. Estan explicant la vida en vers.
Jo entenc també que el món gira molt ràpid. Que d'això ara en parlem molt i d'aquí un any jo em sembla que...
Sí, no recordarem res, bàsicament.
Jo probablement no em canviaré la playlist fins d'aquí 6 mesos, eh? O sigui que durant 6 mesos encara estarem aquesta cançó i el cap.
És no a dir... no ho diguis, això. No ho diguis perquè...
Igual pot passar demà
una altra cosa i ja hem acabat.
És com la despetxada, no?
Perquè t'agradi. A mi m'agrada
la cançó.
Vale.
Jo m'ho passo bomba amb aquesta cançó.
Si t'agradi, sí.
Però sí. Igual en surt una altra de cançó, no, que tenen temps. Igual ho tenen ja programat, això.
Per això... No, si t'agrades, clar.
Que, Ricard, és el que et dic, a la despetxada també, tothom que han despetxat tot el verano, dic, mare, m'he de la despetxada.
Bueno, és que cançons d'amor i de desamor n'hi ha hagut tota
sempre,
la vida.
Sempre, com que dic, i amb l'art, amb la pintura...
Més o menys elegants, si vols, o més o menys incisives, o més o menys amb dades personals, si vols. Però és, jo crec que és el motor de l'art, no? L'amor i el desamor. Bueno, és una de les sentiments, de les emocions que t'empenya a expressar-te.
Són vivències, no? I són vivències que te porten tant a flor de pell i a la part emocional que, evidentment, les hem de comunicar d'alguna manera, no? A partir d'aquí, escolta tu, que si és una estratègia de màrqueting, que si els nens, que si... Tot això, no? I podem parlar el que vulguem, però està fora del nostre abast, o sigui que...
Bueno, si Shakira ho ha dit, diu, les mujeres no lloren, sinó que facturen. I tu, com te quedes?
No sé.
No. Ara, us deixo la reflexió, també.
Bueno, clar, aquesta frase entenc que deia per... que ara no depenem dels homes, entenc.
També.
Bueno, és una manera de passar el dol. Aquest dol, suposo que li ha suposat amb ella i amb ell els trencaments, doncs ella ho ha fet per aquí. I això li està donant un rèdit pues, molt gran, econòmicament molt gran.
Sí, Carme, qui t'havia de dir a tu que en aquestes alçades vindries als estudis de la cadena COPE a parlar de la Shakira?
Sí, la veritat és que qualsevol tema pot sortir, però aquest sí que no me l'imaginava.
Veus? És que jo ho sorprenc sempre.
Sí.
Mira, la Laura Revés em va enviar la setmana passada l'enllaç a un article que portava per títol, que havia escrit ella, la mirada que decidim tenir cap a l'altre. I fes una reflexió força interessant sobre el tema. Jo, almenys, al final vaig acabar pensant això ja del... més enllà, el tema de l'empatia, de la comprensió, de posar-nos al lloc de l'altre, de que al final les altres persones som el que decidim que són, si no les arribem a conèixer, no? No sé si anava per aquí la història.
Sí, posem etiquetes molt ràpidament i a vegades no donem l'oportunitat a conèixer què tenim davant, no? I ni nosaltres som perfectes, ni els que tenim davant són imperfectes. És a dir, que no, al final decidim quina mirada tenim i hem de tenir més apertura i més amb un món que està superglobalitzat, no? Jo feia la reflexió venint del Mundial, dels resultats del Mundial, i de com es tergiversava una mica la informació, no? De si els marroquins i els espanyols ens havien matat després dels resultats, quan no va passar això, de la mirada que tenim cap a la gent que ve de fora, no? I doncs això, que al final nosaltres decidim com volem veure l'altre. I tenim aquesta llibertat de fer-ho. És tan fàcil ficar una etiqueta negativa com ficar-ne una de positiva, com tancar-te com obrir-te. Tu tries això.
O sigui, no és tant el problema de posar una etiqueta a l'altra persona, sinó de quina li poses de manera predeterminada.
Clar.
I ara això em recorda...
Carme, tu parla quan vulguis.
Sí, no és que em recordi, em porta a pensar amb el que està passant aquí a Lleida amb el tema d'aquest centre que es vol fer per a persones temporeres.
L'albarca aquest de Pardines.
Exacte.
L'ECMO.
Sí. I jo això, vaja, a mi em treu molt de polleguera, perquè la diversitat la portem molt malament, no? Les persones... Catalunya ha estat sempre un lloc de pas. Nosaltres no som àngels, persones pures, per aquí. Nosaltres som una barreja de tots els grups que hem passat per aquí, nosaltres mateixes. Pues que nosaltres som, és clar, el grup que té el poder, som blanques, i bueno, si ets home blanc i hetero ja ho tens tot. És clar, mos venen persones de fora, diferents, com a grups socials pobres, és a dir, que tenen tot... diverses, naturalment, diverses de nosaltres, immediatament mos hi posem en contra sense... D'entrada ja mos ho robaran tot, d'entrada hi haurà problemes, etc. Si això està ben fet, això no té per què ser així. Si són llocs dignes, com se mereixen totes les persones que es venen a guanyar la vida, no té per què haver aquests problemes. Bueno, en un poble és molt petit, però molt petit, i el més petit del Pla d'Urgell, i n'hi ha, a l'estiu, però ara no tant, perquè es comença el tema de la fruita va d'una altra manera, en comparació a Lleida, molts més dels que aquí, proporcionalment, mai hi ha hagut cap problema. I quan dic això, dic també en persones quan no volen a la vora doncs un centre amb persones amb problemes mentals. I nosaltres també el tenim així damunt i cap problema, tot el contrari. És a dir, és que no sé què ens passa. O sigui, no, utilitzem la paraula tolerància malament. O sigui, només podem dir així que els hem de tolerar o no. Nosaltres no hem de tolerar res. Només tolera qui té el poder. Ells no poden tolerar res. I tot això, tot aquest entorn de no acceptar aquesta diversitat que hi ha en el món, que nosaltres, a més, aquestes persones que venen aquí a guanyar-se la vida, els hi han pres dels seus països tot el que hem pogut... i ara el rebutgem d'aquesta manera, com si tinguéssim tot el poder de fer-ho. Vaja, a mi això penso que realment dignifica aquestes persones que ve i a nosaltres ens treu tota la dignitat.
D'aquí ve lo de les etiquetes i la mirada que volem tenir. És gratuïta, tu decides, o sigui, costa el mateix tenir una mirada més oberta o una mirada més tancada. A més, és un discurs superhipòcrita, perquè si no tenim aquesta mà d'obra... En aquest sector hi ha d'altres. Parles de soldadors, de camioners, parles del sector de l'hostaleria, parles dels informàtics, parles de mil sectors que si no tenim mà d'obra de fora no podem complir amb el que hem de fabricar, amb la mercaderia que s'ha de transportar, etcètera, no? Per tant, és un discurs que és completament hipòcrita.
Bueno, acabem de llegar aquí de la companya també que sí que hi ha feines que aquí no volem fer i aquesta gent fan la nostra feina que altres no volen fer aquí a Ciutat de Lleida, que és la fruita, en aquest cas, no? Pues les campanyes de fruita i tot aquest tema, pues els temporers fan una feina essencial i s'ha de respectar i hem de ser pues, empàtics amb aquestes persones i altres feines. Però ficant un global així de la conclusió final, que jo penso que hi ha una falsa... O sigui, la via social són molt enganyats, són molt falsos, no? Perquè fem veure que són molt... com es diu això, molt... com sé, molt tolerants amb els demés, i realment no ho som, perquè en el fons ho tendim a ficar etiquetes al primer que trobem i són falsos, no? Ah, sí, cau molt bé, però en el fons ganivets al darrere, no? I aquesta falsa pràctica crec que hem de ser més valents a l'hora de dir les coses, no? A l'actuar a nivell social. I falta que a nivell social també ens obrim de ment, perquè ens costa. Sí, jo soc molt obert de ment, però a cap a casa, a portes endins, doncs realment no ho fan, no? I crec que és una pràctica per a tots, un per un, no? Començant des de casa al carrer, no? I nada, que és aquest el pensament que tinc, que realment ens hem de ser més empàtics a nivell dels companys o coneguts o el que sigui, no? Però més o menys sobretot, i més empàtics.
De totes maneres, la diversitat també la podem aplicar a la gent que arriba a les nostres terres. També són diversos. Ja. És a dir, també n'hi ha de bons i de dolents dels que arriben. Quan dic bons i dolents, ja m'enteneu. Persones obertes que es volen integrar, que volen mantenir les seves arrels igualment, que volen treballar i que a priori no se salten les lleis, per entendre's. Per això de bons i dolents.
Però nosaltres sempre ho fem amb grups socials.
Correcte, però vull dir que també n'hi ha que no, i potser aquests que no... que segurament és un tant per cent baix, són els que acaben posant la imatge a tots.
També jo crec que
no?
hi ha d'haver una diferenciació molt gran, que és diferent que tu decideixis lliurement marxar de casa teva per anar-te'n a buscar oportunitats
això
a no sé on, a que hagis de marxar per pura necessitat, sí. A vegades fins i tot de la teva integritat física. Al setembre jo vaig estar a Caracas. Jo anava amb seguretat privada i cotxe blindat. No podia ficar un peu al carrer. És a dir, la meva seguretat física estava en perill. I la gent que viu allà, doncs molts que venen és perquè tenen la seguretat física en perill, no? Llavors, hem de diferenciar molt bé això. Si tu tries marxar perquè tu vols, és una manera de viure això, és una manera d'entendre la vida. Una persona que ha de prendre la decisió de deixar tot el que coneix, tot, parla amb qualsevol persona d'Argentina, d'Uruguai, de Venezuela, que s'estan descapitalitzant de talent humà tots aquests països. Per què hem de marxar? Perquè no podem viure els seus països? Això és una altra història. I aquí o tenim una mirada oberta o les tornes van canviant. No fa tant que ens n'anàvem nosaltres cap allà.
Estava llegint un estudi del 2022 publicat per l'IS Business School en el que afirmen que el 75% de les empreses han tingut dificultat per cobrir els llocs de treball a causa de la falta de certes competències als candidats. I parlava d'Espanya, per exemple. És curiós com en un país on tenim un atur relativament alt, tot i les enginyeries numèriques que fa el govern perquè aquestes xifres semblen més baixes, l'atur és relativament alt, com a les empreses els està costant trobar personal.
Això dona per un programa sencer.
No, ho dic perquè això a la Laura sé que li agrada.
Sí, clar, això dona per un programa sencer.
Però això és una realitat o no?
És una realitat terrible.
Val.
Això és una realitat
terrible.
Perquè
a vegades diem titulars i no mireu la realitat. Tu que sí que estàs vinculada al món laboral, això és una realitat.
Sí, et dic, és una realitat terrible. Nosaltres mirem cap a d'altres zones, no? En aquest cas a Venezuela, perquè no trobem aquí personal per contractar, no? I necessitem mà d'obra de fora. Al final tenim una població que està envellida i tenim una generació, o sigui, tenim la taxa de natalitat més baixa de tot arreu, i no, fes números. Vull dir, si la població es va envellint i no tenim recursos perquè no en neixen, doncs arriba un punt que et falta mà d'obra per tot arreu i, per tant, necessitem immigració, necessitem que arribi gent a treballar amb nosaltres.
Però hi ha atur aquí, hi ha persones desocupades.
Sí, sí, tenim una taxa d'atur que és molt, molt alta i, a part, tenim molt poca flexibilitat amb el mercat laboral. Als Estats Units, que va haver la gran dimissió i van dimitir 40 milions de persones, dius com és possible que la taxa d'atur es mantingués al voltant del 3 igual. No va pujar la taxa d'atur. 40 milions de persones dimiteixen, però no puja la taxa d'atur. Què passa? Doncs que hi ha molta rotació, molta flexibilitat de passar d'un sector a l'altre. Aquí no. Aquí se'n va l'aigua, el sector de la restauració amb el Covid, i el sector de la restauració els costa molt canviar-se al camioners. Saps? Llavors no som un país que sigui flexible amb aquest sistema.
Mm-hmm. Bé, també dèiem l'altre dia, ho vam tocar també, diguem, i eres tu amb la qüestió de l'educació. O sigui, realment, que seria una mica llarg, no, això... Però que té a veure en l'ensenyament, a veure si s'està preparant també l'alumnat de cara a una flexibilitat.
Hi ha un desajust molt gran entre la universitat i el que demanden les empreses.
Però això és igual que la propietat. Ens han educat que hem de tenir un pis de propietat, que és, no? és la primera gran compra que has de fer quan comences a tenir.
Ara no.
Ara no, però perquè no poden.
Exacte, les noves generacions...
No perquè mentalment no vulguin.
Sí, però fins i tot arriba un moment que deixa de ser una necessitat tenir un pis en propietat. Uh-huh. És a dir, les necessitats canvien, els valors canvien, i ara mateix tenir un pis en propietat no és una necessitat per la gent jove.
No, perquè canvien, el que dèiem també, la gent jove canvia de feina, o sigui, encara que estigui més o menys bé, doncs hi ha molta mobilitat, diguéssim, no?
Mira, a mi em va sobtar també una enquesta que van fer amb escoles de primària, que encara no... els darrers cursos, però de primària. Jo, quan jo era petit, si et preguntaven a 5è, 6è què volia ser de gran, doncs, futbolista, astronauta, pilot de Fórmula 1, bueno, les típiques. Avui en dia jo no sé què diuen. Però es va colar una cosa que abans era impensable, funcionari.
Fa molt de temps.
Però això quan?
No, fa molt de temps.
De quan és aquesta?
No sé, dic, ara ho dic de memòria, no? Això abans no ho teníem. Ara sí que hi ha aquest anhel també, no?
Sí, perquè es busca una certa estabilitat. Durant un temps s'ha prioritzat una certa estabilitat, el fet de que no et puguin acomiadar i treballar poc.
Vull dir que
no?
Això va en contra d'aquesta filosofia de dir, bueno, escolta, jo si aquí no hi estic a gust, plego i ja em contractaran en un altre lloc. Com que no funciona així, el món laboral ens fa por de deixar el lloc de treball. Aquí qui
és? No ens fa... Les noves generacions... Això és un temazo, eh, Ricard, però sí. Les noves generacions no els hi fa por deixar els llocs de treball. Gens ni mica.
No els hi fa por. No, jo penso que és cosa... Per això preguntava l'enquesta de quin any era. Em penso que és més aviat de la meva que de l'actual.
Sí. Bueno, era un pensament diferent ara per afegir més. Un altre tema, que quan jo estudiava i tal, lo típic, no? Pues fas la carrera i penso que l'especialització era superimportant, fer una cosa en concret, però penses que avui en dia dic potser és millor generalitzar més i no especificar tant, fer més coses, saps?
Vols dir?
Perquè és que al final, t'ho dic en sèrio, hi ha moments que dius, només fas una cosa, un camí, i què passa després? Clar, el mercat no s'obre tant.
Pues, jo clar, tinc la percepció a l'inrevés. Jo crec que t'has d'especialitzar molt, pues, a part de ser polivalent.
Sí, però intentar potser obrir una mica més de camps i no tancar-te només amunt.
Bueno, és que res, ens queden 30 segons. No, 30 segons no, ja us acomiado, però és un tema que quan torni a venir la Laura, podem parlar sempre que vulguem, però quan vingui la Laura dic perquè sé que li agrada el tema. Cristina Cervera, Laura Revés i Carme Bellet, com sempre, un plaer. Abrigueu-vos força, que tingueu bona setmana.
Bona setmana.
Bona setmana, per a tu.
I sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, a les 12:20, puntuals, com sempre. I fins llavors, escolta, que acabis de passar un bon dimecres, informat aquí a la sintonia de la cadena COPE. Entonces...